els podcasts de Ràdio Estel.
L'Obra Cartes, cartes úniques de personatges únics. L'Obra Cartes, amb Mercè Raga i Joan Trias.
Què tal? Salutacions, benvinguts a una edició més de l'Obra Cartes aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Nosaltres ja estem preparats per iniciar avui una nova lectura de noves cartes que ens arriben. Unes cartes que ens arriben de la mà de la nostra cerca cartes. Ella és Isabel Blasco. A les vies de so i a la direcció tenim el Jordi Carretero, el Joan Trias també preparadíssim ja i molt ben acompanyat. Avui la carta que agafarem ens farà viatjar i amb ella i el seu Estel anirem cap als Estats Units. El Joan Trias ens ho explica tot seguit.
L'Obra Cartes.
Doncs avui a l'Obra Cartes volem seguir parlant d'història familiar, d'una de les famílies més importants, si més no, dels Estats Units. Ells eren el Reagan. Per fer-ho, com sempre, hem portat aquí a l'Obra Cartes l'historiador d'aquesta casa, en Joan Pallarès. Què tal?
Hola.
Benvingut de nou.
Moltes gràcies, content d'estar amb vosaltres.
Volem parlar avui sobre el Reagan. Abans d'escoltar la primera carta, situa'ns una mica, qui era la família Reagan?
Bueno, la família Reagan era una família molt poderosa dels Estats Units, un clan d'aquells familiars típics, i que, evidentment, doncs, un dels fills, Ronald, doncs, li va sortir amb unes veleitats artístiques, i abans de ser alguna cosa dintre del món de la societat americana, una cosa tan important com pot ser arribar a ser president, doncs va tindre unes veritats artístiques i...
Va ser actor,
un bon actor.
Hi ha diversos, president d'Estats Units que han estat actors.
Que han estat actors, jo en el fons la vida és puro teatro, i sembla que la presidència dels Estats Units, com la de molts altres partits o països, també té cert ritual de teatralitat, no? No tan sols, moltes vegades el domini de l'escena és molt important per l'exercici del poder. És, en el fons, poder només és demostració, precisament, d'aquest poder. I moltes vegades que m'he més demostrat doncs, en les cerimònies, amb els rituals i amb la manera de fer que no pas amb les decisions que es prenen. Compte més avui en dia la imatge, d'aquella imatge d'aquell doncs, president sol davant de tot un pati de gent que no pas, no sé, una cosa molt més propera. Molt més així. Ell inclús era un actor reputat, un actor que se li va estar a punt de donar un paper que és el de Rick a Casablanca, i que bé, suposo que sortosament per la història del cinema se li va donar al Humphrey Bogart, i evidentment doncs, ell doncs, no va passar el càsting. I bé, això s'explica molt, algunes vegades algunes fonts diuen que no és ben bé veritat, però bé, si no n'hi ha ben trobato, i almenys ens dona idea de qui era. Sobretot ell va progressar molt, tots aquests actors d'aquella època, doncs, que van anar doncs, d'actor general, d'actor, en fi, van participar en política, sobretot es dona des de l'Acadèmia del Cinema, va ser una mica per ells un trampolín des d'aquest poderós sindicat d'actors, no?
Ara, tot just dèiem, escoltarem la primera carta que escriu Ronald Reagan, però si haguessis de destacar alguna cosa per la qual ell va ser important en la història dels presidents dels Estats Units, quina seria?
Home, va viure una època que dintre de tot el... Amb els presidents que li van ser al costat del Bush i al costat de tota una sèrie de presidents que li va tocar viure, ell encara va ser una mica la floreta d'aquell, jo no he dit d'aquella primavera, sinó d'aquell estiu musti que encara va una mica tornar a rebrillar una mica els llorers dels Estats Units, però va continuar sent el gendarme del gendarme internacional, i doncs té tantes actuacions bones com dolentes com la resta dels seus companys. Potser la situació heredada potser va ser millor que amb molts altres, i evidentment doncs bé, tenim una mica el desglàs que a poc ja va anar venint amb l'obertura doncs, ja de per un altre cantó del sistema soviètic, que això, en certa manera, va ser un president amb tintes de pau.
Doncs, si et sembla, Joan, escoltem la primera carta de Ronald Reagan que va enviar al seu fill Jack. Ens la narra així de bé en Xavi Pujol.
Estimat fill Jack, el secret de l'èxit és concentrar l'interès en la vida, en els esports i en els bons temps. Interessar-te pels teus estudis, pels teus companys de classe, per les petites coses de la natura, els insectes, els ocells, les flors, les fulles... En altres paraules, estàs sempre totalment atent a tot el que t'envolta. Crec que la teva filosofia religiosa està bé. Crec que cada persona ha de pensar, actuar i creure segons els dictats de la seva pròpia consciència, sense gaire pressió exterior. També penso que hi ha un poder elevat, una força superior, governant, alguna cosa que controla l'univers. Res és impossible i sabem que res es destrueix, simplement canvia químicament. Vaig rebre l'altre dia un parell de cartes de la teva mare, una del dia 12 i una altra del 15. Sempre m'alegra rebre cartes de la teva mare. És un encant, oi? La teva mare i jo hem estat un fracàs total financerament parlant, però si els nois resulteu ser bons i ciutadans útils, res més importa. I nosaltres sabem que així és. Així que, per què no t'alegres? Escriu-me i explica'm què tal el col·legi i tu en general. Apreciaré la confiança. Bona nit, dolços somnis i que Déu et beneixi. El teu afectuós pare.
Estàs escoltant l'Obra Cartes a Ràdio Estel.
Doncs així de bé sonava la veu de Xavi Pujol posada al personatge de Ronald Reagan a través d'aquesta carta al seu fill Jack. Uns amants de les cartes, eh?
Sí, i a més veiem per la carta aquesta, no sé per què, però Trasbua, que tampoc tenia... No sé, ell era un president dels Estats Units molt... Bueno, era molt autòcrata, vull dir, això sí, però en canvi sembla que tenia un mal concepte de si mateix. D'on regust que no teníem un concepte, és a dir, admetia els seus desastres com a persona i que realment va ser així, no? Realment ell va augmentar moltíssim la despesa durant l'època de president, va fer un tema de base de collar els petits, perquè als Estats Units ja sabem com van aquestes coses, logros socials, no? I bé, va ser molt... Sobretot hi ha una de les coses que també se li ha de tindre amb ell. A la carta aquí no se li veu, però en certa manera potser aquesta crítica, aquesta una mica de crítica que es fa, també és que hi ha un egocentrisme per damunt posat, no? Aquesta rigomania que en deien, sembla, no me'n recordo fa molt temps ja la paraula, no? Però rigomania, home, així se'n venien a dir la gent, almenys als Estats Units, se li traspua una mica.
S'intueix també en aquesta carta una educació, tu creus, una mica severa? Ell parla d'èxit pels seus fills, que li escrigui aviat, que vol saber, que tingui en compte la seva educació...
Sí, jo crec que, a més, tots aviam, un personatge, si no té una educació molt rigorosa, salvo honroses excepcions que aïles, i estan avui en dia a la vista de tothom, doncs no s'arriba a president dels Estats Units. S'hi pot arribar de moltes maneres. Un és tenint molts diners, és a dir, tants diners que no ets pràcticament irreductible a la crítica, i l'altre, doncs, és a base de molta disciplina i, evidentment, doncs, la conjuntura també hi fa. Ell sortia d'unes èpoques de Nixon, d'unes èpoques de Bush, va tindre el Bush pare molt a la vora, i va viure també una època on bé, van començar a haver-hi certs canvis, no?, a dintre d'Europa. i dintre de la societat, per tant, americana.
Donald Reagan no sé si influeix amb aquesta certa educació severa que ara en parlaven, però ell és president per part del Partit Republicà. Mm-hmm. Quins valors té el Partit Republicà?
El Partit Republicà, és, podríem dir, cuidado, és dir, moltes vegades, segons des de quina òptica ho mires, cap. Vull dir, no hi ha cap diferència entre demòcrates i republicans. És dir, als Estats Units ja ha instaurat un bipartidisme, hi ha més partits, evidentment, però ja és tan impossible el sistema electoral de poder tindre un representant, algú que no sigui demòcrata o republicà, tal com estan funcionant, se reparteixen el poder, i evidentment els republicans són els conservadors, els com el Reagan, doncs els amants de les armes, del rifle, de la vida aquella...
Ell en formava part, de l'associació del rifle.
Sí, amb, a part d'aquella vida, d'aquell model americano que sentim en dia, dels interessos doncs, de les multinacionals, del petroli, de tot allò que representa el Nueva York, el luxe i... i per part dels demòcrates són una mica més semblants en certa socialdemocràcia europea, on parlen de la cobertura de la societat social que sigui universal, on parlen del repartiment de la riquesa i on parlen, hi han també sensibilitats, perquè hi ha des de l'ala republicana més dura, que són pràcticament des l'ultradreta ratllant el nazisme, fins a la part més suau, que no hi ha una diferència massa substancial amb la socialdemocràcia, amb la democràcia cristiana o la socialdemocràcia, i al revés, amb el cantó de, doncs, dels demòcrates, doncs hi ha, bueno, és una mica el que passa amb els anglesos, que també el bipartidisme, l'antic bipartidisme anglès, allò dels els lords i els comuns, és a dir, allò dels tories i els, bueno, conservadors, i bé, el Partit Laborista, doncs, hi havia des de trotskistes, doncs, a fins a socialistes, o gent senzillament de centre-esquerra. I bé, en canvi, són espectres molt amplis amb la societat.
Això era la vida més política de Reagan. Seguim escoltant la seva vida més familiar. I ho fem a través d'una altra carta. Ronald Reagan parla, de fet, li escriu al seu fill, amb la veu de Xavi Pujol.
Estimat Mike, ja has escoltat tots els acudits sobre els casats infeliços i els cínics. Ara bé, per si ningú t'ho ha suggerit, hi ha més punts de vista. T'has embarcat en la relació més significativa que hi ha a la vida humana. I pot ser el que tu decideixis que sigui. Alguns homes creuen que la seva masculinitat només es pot provar si experimenten flirtejos, envanits i convençuts, que si la dona no s'assabenta, no li farà mal. La veritat és que, d'alguna manera, molt profundament, encara que ella no trobi restes de pintallavis al coll de la camisa o es topi amb el marit posant excuses sobre on estava a les 3 del matí, una esposa ho sap, n'és conscient, i amb aquesta consciència part de la màgia de la relació desapareix. Segur que hi haurà moments en què et vegis amb algú o pensis en els temps passats i estaràs temptat de comprovar si encara pots estar a l'alçada. Però deixa'm explicar-te com és veritablement grandiós el repte de provar la teva masculinitat i captivar una dona per la resta de la teva vida. Qualsevol home pot trobar aquí i allà a una idiota que accepti l'adulteri. I això no requereix massa virilitat. Sí que es necessita ser un home per mantenir-se atractiu i ser estimat per la dona que l'ha sentit roncar, que l'ha vist sense afaitar, l'ha cuidat quan estava malalt i li ha rentat la roba interior bruta. Si de veritat vols a una noia, no hauries de voler que ella senti quan veu que saludes a la teva secretària o una noia que ambdós coneixeu la humiliació de preguntar-se si aquesta va ser qui alguna vegada va fer que arribessis tard a casa. Al contrari, hauries de voler que qualsevol dona pogués conèixer la teva dona i saber que la dona que tu vols somriu interiorment mentre la mira, sabent que és la dona a la qual alguna vegada has rebutjat. Mike, tu saps millor que ningú el que és una llar infeliç i el que pot causar. Ara tens l'oportunitat de fer que surti de la manera adequada. No hi ha major felicitat per a un home que arribar a la porta de casa al final del dia sabent que algú a l'altre costat està pendent d'escoltar els teus passos. Amb amor, el pare.
L'Obracartes, un programa de cartes.
Doncs sembla, Joan, que Ronald Reagan també era un personatge molt i molt familiar, eh? Fixem-nos com signa, sí, el pare, no el com pare. A Ronald Reagan.
Bé, i a més la carta, jo crec que és una carta que si molts pares l'haguessin escrit als seus fills en unes èpoques determinades de la seva vida, doncs potser la societat o el tema de les famílies aniria molt, molt millor, no? Jo crec que és una carta que és la carta que t'ha d'explicar un pare, que en certa manera, doncs, bueno, aquí se suposa que doncs, el fill és un fill doncs, ja jove, un fill doncs, que està doncs, entre els 20 i els 30 anys i que cap als 30 anys, i el pare doncs, ja se suposa que deixa un experimentat doncs, o un venerable gairebé ancià que se'n va als 60, no? I almenys quan ja tens aquestes edats ja comences a sentir una mica gran i, a més, tens una època que em molesta molt donar consells, a mi sempre m'ha molestat particularment, però que alguna vegada també dius encara que no el demanin, l'hauré de dir, no? En aquest cas està molt bé, és genial el que està dient i, a més, està dient unes grans veritats, i està dient unes grans veritats que potser quan es tenen 30 anys un no s'adona compte, però quan es tenen 60 doncs un se'n dona compte del perquè de tot plegat. Quan parla, sobretot em fa molta gràcia, quan parla aquell de rentar la roba bruta o de sentir el roncar, doncs bé, és el que forma part de la vida mateixa, és dir, a les pel·lícules sortosament es fan sense olor, per això tots els patrimonis de les pel·lícules poden ser perfectes, i bé, les coses són així. El que passa és que també aquí haurien de fer una crítica, no? I és la crítica de com és la societat nord-americana, i la societat nord-americana, precisament, té moltes vegades un discurs completament cínic en aquest sentit, no? Mentre aboguen pel pacifisme i se senten tan pacifistes i et defensen la mateixa idea de tindre un rifle o de tindre un arsenal d'armes a casa per defensar-se en nom de la pau. O mateix les seves polítiques del Partit Republicà t'estan dient que tenen de tindre doncs, els professors, les classes podrien anar armats per evitar doncs, que hi hagi matances a les escoles. Dius, home, no sé, això em sembla que és una mica de doble moral, no?
I després passar què passa, Joan?
Sí, defensar-ho d'aquesta manera. Per tant, aquí hi ha que veure el que fins a quin punt és el text d'un pare que ho escriu de tot cor, que no ho dubto, i fins a quin punt és el que s'escriu perquè és el que és políticament correcte i és el que s'ha de dir, però que potser a l'hora de la veritat també comprovem que la societat americana, com a totes les societats, hi ha molt cinisme. El que passa que potser les societats europees, els italians o aquí nosaltres, aquestes coses d'infidelitat conjugal, aquestes aventures, se'ls dona una importància més relativa, perquè potser pues, tothom potser s'ho mira amb una mica allò amb l'enveja, caram, qui pogués, no? Mentre que les societats doncs, més calvinistes pensen doncs, que bé, si tu promets això, vale que sigui lo habitual, però vull dir, tu no pots fer-ho.
I abans de parlar del que fou la primera dama, Nancy Reagan, un altre
sí,
gran personatge...
La Nancy es van conèixer molt joves.
Abans de parlar-ne d'ella, deixa'm preguntar-te si la vida en general familiar del Reagan era molt pública.
Bueno, com a tots actors, mira, pensa una cosa, que hi ha pocs actors o poca gent que sigui del món de la faràndula que tingui una vida interior molt, molt íntima. Almenys, és dir, sí que poden tenir una vida interior molt íntima, però la majoria de modo d'actuar, de modo de fer, una mica sempre és una mica estar sempre dalt de l'escenari, dalt de les taules. És a dir, molta gent procura portar una vida discreta quan està fora de l'escenari, però sempre hi ha aquell ramalasso d'aquell desvergonyiment de sortir en públic. En el cas d'ells, doncs que a més, després d'actors, ella era actriu també, la Nancy Reagan era actriu, doncs va passar al món de la política de la mà del marit, és a dir, acompanyant el marit, doncs van continuar visquent damunt de l'escenari, van continuar amb les llums de les candilejas i els focus i les bambalines, i evidentment, doncs sí, podrien tenir la seva vida íntima i privada, però evidentment tenien també el seu component d'exhibicionisme.
Ara sí, Joan, qui era Nancy Reagan?
Bé, Nancy Reagan era una actriu, doncs, que hagués fet la seva carrera a Hollywood sense ser res de l'altre món, però tampoc sent una segona fila, i es van casar amb el Ronald Reagan, doncs, el 1952. Quan ell ja començava ja una mica més de baixa dels escenaris, pensa que li portava uns anys, en Reagan era uns anys més gran que ella, i bé, doncs sempre van ser una parella, o d'aquelles que almenys, si no era modèlica, aparentava ser una parella modèlica, ella sempre amb una sombra constant, amb ella no li espantaven els focus, per tant, doncs estava molt a gust sota el domini de les càmeres i sota els flaços de les llums de qualsevol visita. Va ser una dama discreta no és la paraula, voldria trobar potser la paraula més adequada, bon acompanyant en certa manera del seu marit, que a més va saber mantenir-se en el moment que s'havia de mantenir a l'ombra, vull dir, deixar-li
sense quan... grans estridències,
sí, sabia en quin moment de l'escena tenia d'aparèixer ella a dalt de l'escenari i en quin moment tenia de fer un motis fora el foro i desaparèixer, i bé, va ser una, en aquest sentit va ser una companya fidel durant tot el mandat, i bé, va estar entre el 81 i el 89, pensem que va estar en una època de president dels Estats Units que van passar moltes coses, no? Entre el 81 i el 89, els dos mandats, les dues legislatures, i ella va morir doncs pràcticament 12 o 13 anys després d'ell. En Reagan va morir el 2004, el Ronald Reagan va morir cap al 2004, i ella va morir, doncs, si no m'equivoco, cap al 2016 o 2017, uns 12, 10 o 12 anys després.
Sí, que van protagonitzar el que es coneix com la gran història d'amor americana, eh?
Sí, sí, sí. Suposo que també aquestes amb una persona, doncs, no sé, potser amb un fuster o amb un... amb un fuster li pot preocupar molt que la caixa de morts estigui ben feta i que la fusta de la caixa de morts sigui en tal detall, un altre que tingui un altre ofici li pot... interessar amb un mecànic la cilindrada del cotxe de morts, i l'altre, i possiblement doncs, amb un actor, el que li interessa, una de les coses que li preocupa molt és com serà la seva cerimònia, perquè quan va amb una cerimònia d'un funeral doncs pensa, caram, això està ben fet, això està mal fet, una mica cadascú segons el seu ram.
Doncs mira, ara m'ho deixes molt bé, Joan, per presentar el que escoltarem, l'última carta de Ronald Reagan, una de les grans cartes d'amor que li va escriure a la seva dona, a Nancy Reagan, i que per cert va ser llegida en el seu mateix funeral. Sona així.
Estimada Nancy, no em sento prou bé amb la idea que hagis d'obrir un sobre en comptes d'un regal. Hi ha diverses dones que estimo i per Nadal els hauria de donar or, pedres precioses, perfums, pells... Sé, però, que el millor regal és expressar allò que elles signifiquen per a mi i dir com estaria de buida la meva vida sense elles. Hi ha, per suposat, la primera dama. Ella té tanta gràcia i encant en tot el que fa que fins i tot els moments formals es converteixen en moments de diversió. Tot ho fa amb classe. Hi ha una altra dona en la meva vida que fa coses que no sempre s'arriben a veure, però de vegades veig fotos d'ella, amb un nen abandonat en braços en una visita a l'hospital. L'expressió de la seva cara, que només una Madonna podria igualar. La mirada a la cara del nen és pura adoració. Conec aquest rostre, perquè és el meu, també. O com s'inclina sobre una cadira de rodes per reconfortar un invàlid d'edat avançada amb la mateixa tendresa i compassió amb què omple la meva vida de caliu i d'amor. Hi ha una altra companya que estimo i que construeix el nostre niu. Si estigués confinada 3 dies en una habitació d'hotel, faria de l'habitació la llar dolça llar. Mou una cosa, redreça una altra i un es pregunta... En veure-ho acabat, per què no va ser així des del principi? També estic boig per la noia que va al ranxo amb mi. Ella és una persona forta i meravellosa, la millor per compartir el foc de la xemeneia, per muntar a cavall o per gaudir d'una posta de sol o d'un cel estrellat. Si alguna vegada deixés d'acompanyar-me al ranxo, jo deixaria d'anar-hi també, perquè la veuria en cada lloc on existís la bellesa i no podria suportar-ho. Hi ha una dama molt sentimental, els ulls de la qual s'omplen de llàgrimes amb facilitat. Però també em fa riure quan ella riu, i és com escoltar campanetes. I quan sento aquestes campanes em sento feliç, fins i tot si li explico una broma que ja havia escoltat abans. Afortunadament, totes aquestes dones en la meva vida són tu, Nancy, i puc dir que no podria tenir una vida sense tu. Browning va escriure: "Com t'estimo, deixa'm comptar les maneres. Per a mi no hi ha manera de comptar. M'encanta tot de tu. La mare, la primera dama, la sentimental, la que em fa riure i, oh sí, una altra molt especial, la nena que porta una cançó de bressol per si li entra gana a la nit. I jo no podria dormir bé si ella no hi fos allà. Així que, per favor, vull que et mantinguis sempre al meu costat. Bon Nadal a tothom. Amb tot el meu amor, sóc afortunat. Ronald."
L'Obrecartes, cartes úniques de personatges únics.
Una carta d'amor on també hi ha coses que sorprenen, eh? Unes instruccions precises de com havia de ser el propi funeral, Joan.
Sí, sí, sí. Jo crec que, a més, això ho aplaudeixo, no? Jo crec que ha de ser molt ben fet. Sobretot tenint en compte un fet que hauria de marcar la vida de Nancy Reagan profundament. I és de que ella va cuidar fins a la mort el seu marit, fins al final dels seus dies. Però és que el seu marit va morir d'Alzheimer. Aleshores, ella suposo que li hauria quedat la preocupació de dir: bé, ara que estic en vida, ara que estic amb plenes llums, ara que sé com vull les coses, almenys que si em torna a passar, si a mi em passa el mateix, que al final em moro sense coneixement, sense conèixer ningú, sense... almenys que quedi clar de com vull que sigui el meu funeral i el que s'hi digui.
Una esposa, la Nancy Reagan, que va cuidar, ara molt bé, com deia en Joan Pallarès, doncs el propi Reagan, Ronald Reagan, a pesar de la seva malaltia, l'Alzheimer.
Sí, 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 realment, quan ell va marxar, feia temps que podien dir no hi era, o almenys per la societat pràcticament ja no comptava amb ell, no?
Dèiem a l'inici d'aquest programa que eren uns grans amants de les cartes, i és que entre ells es van enviar centenars i centenars de cartes d'amor, eh?
Mm-hmm.
Un matrimoni molt avingut a través de les cartes.
Sí, sí, sí. Realment un matrimoni curiós. Curiós sobretot per el que significava en els seus moments en Reagan quan era president d'aquells Estats Units, quan veiem els anys 81, 82, 83, amb els fets que passaven per aquí, amb els fets que passaven pel món, i realment doncs, ell continuava seguint el país, és a dir, president del primer país de la Terra, i en uns moments que encara no havia començat aquell desglàs. Va ser el final de la seva època, quan va començar el desglàs ja amb els blocs soviètics, i de cop i volta ja els presidents següents dels Estats Units van veure que aquella guerra freda que hi havia, doncs ja es havia apagat completament, no? Ara sembla que potser torna a sorgir, o potser ens havien fet l'il·lusió o aquell miratge de que no hi havia blocs, però encara a l'època d'en Reagan doncs hi havia blocs, i ben estructurats i ben formats encara.
Doncs, historiador Joan Pallarès, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Fins la propera.
Ara sí que hem de convidar els nostres oients a que ens enviïn cartes. A on? A aquesta adreça.
Envia'ns la teva carta per correu postal a l'adreça Comtes de Bell-lloc 6769 08014 de Barcelona.
I ara sí que els diem adeu a tots vostès. Bé, un adéu. Fins la propera, de fet, fins la propera setmana, aquí, a l'Obra Cartes, a la direcció i a la qüestió tècnica, en Jordi Carretero, Isabel Blasco, la nostra cerca cartes particular, i qui us ha parlat, Joan Trias, us desitgen una molt bona setmana. Fins la propera.
L'Obra Cartes.
Un podcast de Ràdio Estel.